Hola, benvinguts una setmana més a aquest programa que porta per títol Món Cultural, aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Programa quincenal on parlem de teatre, de literatura, de música, gastronomia, viatges, la natura, els animals domèstics, col·leccionisme, hobbies, tot allò que nosaltres considerem que forma part del nostre viatge dins de la vida i que fa cultura i ens enriqueix. Com sempre estem aquí, don Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Hola, encantat.
L'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
La Conxita Brotons, que vindrà una mica més tard, com és habitual, i un servidor, el Joan Ribas. Avui el programa ve carregada de música i sobretot de cançons dels Beach Boys i del, podríem dir, l'alma mater del grup, Brian Wilson, que ens deixava el passat dia 11 de juny, fa justament un mes, en aquest programa del cap setmana de l'11 al 13 de juliol. I pues això, escoltarem diversos temes de Brian Wilson i els Beach Boys, los chicos de la playa. També el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos ens porta dos entrevistes interessants de dos llibres, un el llibre Diccionario Buñuel, entrevistarà el catedràtic Jordi Xifrà, que és coautor del llibre, al costat de Manuel Frontuoso, i també a la darrera hora entrevistarà el Daniel Tubau, que ha publicat un llibre titulat Siete maneras de alcanzar la felicidad según los griegos. També parlarem de teatre, però el que farem serà ja començar amb música d'aquests nois de la platja, Beach Boys. No sé vosaltres si era un grup que seguíeu més o menys. Jo reconec que sí, que havia escoltat el típic Good Vibrations,
sí,
i alguna altra.
Sí, a mi m'agrada.
Sí, està bé, és agradable.
Està bé,
no?
És agradable. És molt d'estiu.
És molt d'estiu, no? Exactament.
Molt per això ho has posat amb molt criteri, bueno, i oportunament.
I no, per no, fer un petit homenatge, no?
Sí, que... és clar que sí.
El
tema de les platges, de l'estiu, del mar, de l'alegria...
Eren cançons alegres, certament, sí, clar, no? Que sí. El seu Brian Wilson va tindre molts problemes mentals durant la seva vida.
Però
no?
Això és una altra història. El creador, canvi... el creador sempre pateix.
Sí, sí. Bueno, tenim molts casos, Van Gogh, per exemple,
molts.
Un meravellós
i músic,
pintor,
i després,
i de tot.
Sí, sí. Segons la vida que fas, alcohol, drogues...
Exactament.
Els viatges, la velocitat... Recordem la gent jove que mor per velocitat.
També,
malauradament,
sí.
Fa poc un esportiu.
Sí, un jugador de futbol.
Però si recordes James Dean, recordes a molta gent, vull dir que la vida és...
Bueno, pues els Beach Boys als Estats Units eren com els Beatles a Europa, a Anglaterra, i escoltem el primer tema, que és un tema de l'any 1963 i que va catapultar aquest grup a l'èxit amb el tema que escoltarem ara, Surfing USA, que fue el primer del grup a entrar al top 5. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hair.
Inside, outside,
Ventura County,
inside,
outside,
Santa Cruz and Trinidad.
Beach Boys, los chicos de la playa. El grup va iniciar-se amb els tres germans Wilson: Brian, que era el compositor, la veu, el baix i el piano; Cal, la guitarra i veu; Dennis, bateria, veu i també a vegades piano, al costat d'un membre de la família que era un cosí, Michael Love, que era el boeu, la feia de veu, teclat, saxòfon i altres instruments, i un company d'estudi de Brian, al jardín, que era guitarra i veu. També, de tant en tant, Bruce Johnston els acompanyava. I era un grup que, bueno, va començar a principis dels anys 60 a Califòrnia, una mica amb el somni californià de la platja, en cançons que tenien guitarres a tot ritme, harmonies amb diverses veus, i on Brian Wilson va escriure, arreglar i produir la major part del catàleg d'aquest grup. Continuem en aquest homenatge a Brian Wilson i als Beach Boys, amb un altre tema, en aquest cas titulat In My Room, un tema de l'any 1963, on Brian Wilson, que ja era el productor del grup i la força creativa, podríem dir, dels Beach Boys, va escriure diversos himnes als plaers de ser un adolescent a Califòrnia, però també la seva música tenia certa melancolia, no? I en aquest cas, en aquesta cançó, és on tenia totes les seves preocupacions i pors. Avui tinc una mica m'enganxo a les paraules, i cantava sobre la seva pròpia habitació. In My Room, 1963, Brian Wilson, The Beach Boys. Continuant aquí a Món Cultural, Eixample Barcelona Ràdio, ara don Miguel Fernando Ruiz de Villalobos ens porta un convidat que ens parlarà de Luis Buñuel.
I un convidat de luxe, i gràcies pel don, Joan. El don se l'ha de donar al senyor que vaig entrevistar ara, perquè a més és catedràtic de la Pompeu Fabra, sobretot també és director del centre Luis Buñuel de Saragossa, i estic parlant del Jordi Xifra, que és coautor amb el Manuel Fructuoso d'una obra monumental. Jo vaig quedar bocabadat, ho dic sincerament. Jordi, benvingut, bona tarda, bon dia, bona nit, perquè això s'escolta mitjançant internet.
Moltes gràcies.
Vaig quedar bocabadat, perquè és un diccionari, el diccionari total. Vull dir, jo penso que és la primera obra que s'ha fet sobre un autor de cinema, no sé si literari, música, òpera, hi ha un diccionari d'aquestes característiques. Jo crec que és únic en el món, jo no sé si ho he investigat, però és un diccionari que té una quantitat de Plana, 758. Jo volia saber una pregunta tonta, però que donarà dimensió de lo que és l'obra que heu fet vosaltres dos. Quantes entrades té? Allò que es diu les entrades d'un diccionari, no?
Pues 530, crec. 530.
Bestial. Pràcticament a entrada per Plana, pràcticament, eh?
Mitja
Plana,
sí.
Pràcticament, no? Bueno, això l'ha publicat Premses de la Universitat de Zaragoza aquest any 2025, és molt recent, està calenta, que aquest diccionari està calent, que a més té una col·lecció dedicada a Luis Buñuel des de fa ja anys, en la qual, bueno, pues dos personatges importants en el món de la cultura i en el de l'educació o l'ensenyament, com és el Jordi Xifra i el Manuel Fructuoso, porten temps estudiant, analitzant, recaptant informació, dades, interpretació sobre l'obra de Luis Buñuel i sobre la personalitat de Luis Buñuel. Per què tu vas néixer, tu ets professor de comunicació a l'Autònoma, em sembla, no?
A la Pompeu Fabra.
A la Pompeu Fabra. A sí. Més, també dirigeixes aquest centre Luis Buñuel de Saragossa.
Sí.
Tens publicada molta obra, també sobre Buñuel i altres aspectes de la teva professió de catedràtic i d'escriptor. Per què el Buñuel et va interessar i has fet aquesta feina tan llarga que estàs fent?
Mira, a mi em va interessar des de que es va estrenar fa molts anys, l'any 78, a l'Edat d'Oro, als cinears de Barcelona, aquella època on arribava tot el cine que havia estat prohibit. I com que jo, la meva família venia de Figueres, teníem una certa vinculació amb Dalí i tot això, al mateix temps estava estudiant el surrealisme en aquella època a l'escola i vaig anar a veure aquesta pel·lícula i allà em vaig quedar enganxat. Vaig quedar enganxat de veure una obra feta per... I a partir d'aquí vaig començar a interessar-me per Buñuel. Però sí que em vaig interessar sempre com a aficionat al cine. Després la vida em va portar a ser professor d'universitat i estar en el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, però més a la publicitat. Ara, jo sempre he sigut un cinèfil, tots els quasi bé els diners me'ls he gastat en llibres de cinema i sempre he volgut, tot el que sortia de Buñuel ho tenia. Ara, és cert que un dia, per qüestions de casualment, parlant amb gent del món del cinema a Saragossa i Aragó, buscaven un director pel Centre Buñuel de Calanda, no de Saragossa, de Calanda.
Perdó, de Calanda, sí.
Sí, de Calanda.
I on va néixer, sí. D'on va néixer Buñuel?
D'on sí. Va néixer ell i em van proposar. Llavors jo els vaig dir, si jo ho volia ser, perquè buscaven un director, i jo els vaig dir, home, jo puc ser-ho a temps parcial, perquè soc, bueno, tampoc és un càrrec, evidentment, és un càrrec no remunerat, i no vaig poder negar-me. La qual cosa em va donar l'oportunitat de poder llançar la col·lecció de llibres de què parlaves, una revista acadèmica que es diu Buñueliana, que surt cada any, que també es pot trobar a internet, i aquí vaig poder començar a fer allò que sempre havia negat jo, és a dir, jo sempre deia Buñuel és per disfrutar-lo i no per analitzar-lo. I, però, esclar, quan acceptes ser director del Centre Buñuel, quan te demanen et relaciones amb gent del món de la cultura i de la universitat, doncs dius, escolta, per què no fas això sobre Buñuel? Per què no fas l'altre? Vale. Aquí apareix la figura de Fructuoso, de Manuel Fructuoso, que ell era un home, professor jubilat, que quan es jubila, professor de secundària jubilat, ell vol fer un diccionari Buñuel. Diu, aprofitaré la meva jubilació per fer un diccionari Buñuel. I comença a elaborar una sèrie d'entrades amb alguns paràgrafs, frases sueltes i tal. Vale. I això, ell al final no ho fa, i en lloc de fer això prefereix fer un blog, que es diu Entorno a Luis Buñuel. Mm-hmm. I aquest blog el va començar, crec, el 2013, i jo quan arribo al Centre Buñuel, li dic, l'escric, dic, mira, bueno, tal, sóc director del Centre Buñuel, i a mi m'agradaria que al lloc que has fet un treball molt interessant de divulgació, i crec que la web del Centre Buñuel hauria de tenir un enllaç al teu blog, en lloc de fer aquelles biografies que no es llegeixen de pàgina, que crec que serà molt més enriquidor i molt més gal. I em va dir, ah, encantau, perfecte. I després la vaig convidar a presentar una pel·lícula a Calanda perquè fèiem del Buñuel, perquè fèiem un cicle a Calanda per la gent del poble, bàsicament perquè crec que és els primers que havien de conèixer Buñuel, sobretot aquelles pel·lícules menys conegudes. Llavors el vaig convidar i em va dir, oi, Yo me estoy ya, digo, él es de Murcia, digo, yo esto del blog, que es, para mí es una servidumbre que ya no puedo, porque le veo una entrada cada 15 días. Uh-huh. Y escolta, no es tan fácil, ¿eh? Y él digo, te lo cedo. Digo, no, no, digo, sí, no, te cedo, pero yo no voy a poder seguir este libro. No, no, es que si no se va a cerrar. Te lo cedo y además te cedo el original, este documento, un documento que había tan inseno, 120 entradas o 150 entradas, este proyecto de diccionario, y hostia, que este proyecto de diccionario, esto hay que publicarlo. Y eso, ya digo, eso debía ser el 2017, al cabo del 2017, y esto hay que publicarlo, esto habría que seguir para hacer. Yo no quiero saber nada, yo he quedado de Buñuel saturat, todo tuyo. Tu i tu i tu. Bueno, dic, mira, saps què? Aquí el tinc, ja hi de treball. Llavors, òbviament, jo tenia altres feines, altres qüestions, altres projectes en marxa, i fa 3 anys o 2 anys i mig vaig dir, deixa'm mirar el diccionari, a veure què fem, i aprofitant un mes de juliol, com ara més o menys començava les vacances, vaig començar a posar a fer el diccionari, pam, pam, a completar tot allò que Fructuoso havia fet, havia començat, vaig introduir més entrades, i llavors, evidentment, com que ja havia fet el blog, vaig començar a agafar allò que havia, aquelles entrades, per exemple, el referent a les pel·lícules, no? Pues ja el que havia fet a les pel·lícules, posar-ho a l'entrada corresponent a les pel·lícules, si havia fet una entrada sobre García Lorca, posar allò allà, vale, i repassar-ho, anar-ho mirant, etcètera, etcètera, posar alguna entrada nova, treure'n alguna, unificar-ne d'altres, etcètera. Al final vaig fer una mena d'una primera versió. I sense dir-li res, li vaig enviar. Dic, mira, este es el diccionario que yo he preparado. Si quieres, y te he puesto a ti de coautor, aunque me has dicho que no querías saber nada. I aquell home jo crec que va ressuscitar.
Li vas pinxar, no? Li vas pinxar
I va reaccionar, és a dir, li va sortir allò que ella va... l'autoengany de no voler saber res. Llavors jo crec que allà, ell, en aquell moment, es van produir 8 mesos de treball en comú que van ser fantàstics, perquè ell, des d'una altra perspectiva, va veure està entrant al CEFAL, per això ho hem de posar aquí, poder, aquí ho hauríem de treure. Ell s'ho va agafar, de debò, ell va fer després tota la feina de revisió d'allò. Ell la feia, però la feia entusiasmat. I això va anar molt bé. Si ell no hagués reaccionat d'aquesta manera, aquest diccionari no tindria la mateixa... Crec, no, potser ni hagués sortit d'una altra manera, hagués sortit més... Crec que li va donar una empenta en aquell moment el que va ser tornar als orígens. Jo li vaig dir, ostres, dic, jo estava contentíssim, perquè al final era una obra que neix. No, això és com quan tu trobes un edifici d'aquells que queden parats i, evidentment, tu l'acabes, però després tornes a agafar l'arquitecte i vinga, va, acabem, hosti. I ja ha donat, aquest és el resultat, no? I gràcies a aquesta col·laboració que va començar ara fa un any, més o menys, doncs, o una mica un any, una mica més, hem acabat portant, i jo li vaig dir, home, hauríem de... he de dir que si cada revisió que fèiem trobàvem coses, i jo ja li he dit que ara si trobo alguna cosa que creu que no és correcte, que no m'ho digui, que ja ho farem per una altra edició, perquè a mi no m'agrada gens, això ja sóc com allò que deia el Mundial, jo no veu mis pel·lícules, a mi em costa molt llegir el que he escrit, però em fa por trobar el gazapo, sí, l'error, però... i mira que el mires vegades.
Però molesta molt veure una equivocació que es podia haver
corregit. Molesta molt. Sí. I després tu dius... I després ningú s'entera, no? Perquè només la veus tu. Però,
bueno, és la puresa del treball, no? Que vols que sigui perfecta pot ser perfecta. Perquè de vegades tampoc és culpa de l'autor, sinó pot ser un gazapo per problemes d'impressió. Ja sabem, les màquines, els ordenadors traicionen molt, no sé si estàs d'acord.
Sí, i aquí havies de mirar. Aquí,
però esclar, és complicat treure una obra tal com l'has pensat, no? A mi el que em sembla més interessant, com jo l'he viscut, és que ja l'he pogut llegir com si fos un llibre sobre Buñuel. No sé si m'explico. És a dir, que jugues com si fos un gran puzzle on tu vas muntant el teu puzzle, vas passant d'una entrada a una altra entrada, segons el que aquella entrada diu, que dius, home, m'interessa veure això, no? Aquesta amistat o per què surt aquesta temàtica habitual d'ell, com són els pianos o les sabates. O per què els personatges, i vas a un personatge que et remeteix d'una pel·lícula, però d'aquesta pel·lícula surt un altre personatge que et remeteix a una altra pel·lícula, o a un conegut del Buñuel. Penso que sense, no sé si sou conscients de que heu fet aquesta mena de trama, com una tela d'aranya.
Jo en soc conscient perquè això és obra d'ell, això és la capacitat que va tenir. Jo crec que Fructuoso es va, no sé, la capacitat, jo sempre vaig pensar dir que aquest bloc que va fer era fantàstic, vaja, es pot seguir consultant, però dic aquesta cosa, i això és perquè ell va tenir aquesta visió de 360 graus.
Sí, sí.
I que no, i que més jo crec que és molt important, perquè jo això amb les revisions ho veia, que ell donava molta importància a la vida privada, a coses que normalment en un diccionari no poses. Aquests diccionaris, els francesos, en fan molts, de cineastes molt poc, crec que només un diccionari Renoir, i prou, però no és d'aquest abast. Però no hi ha aquestes qüestions personals, tot és molt professional, d'un escritor tal, tot és molt professional. I el Manuel va dir, i això ho tenia, no? I és tot, oh, contradicció, amoríos, amistat, saps? Machismo, ja no me'n recordo si hi ha...
Sí, tot el tema...
Machismo, celos, tota aquesta vessant personal, crec que li dona aquesta dimensió quasi com... Que crec que sí, que està molt bé, que quasi és com una biografia del Buñuel no existeix, perquè no s'ha fet, s'ha fet la meitat per l'Ian Gibson, no? Sí. L'any 38. Però si vas seguint si vas seguint el diccionari i te l'acabessis llegint tot, potser crec que tens una visió biogràfica del Buñuel força interessant, perquè sí, sí. Hi ha l'obra, però també hi ha l'home.
Sí, sí, hi ha les dues coses. A mi m'ha deixat, ja dic, bocabadat, perquè, en primer lloc, té un format de diccionari, 700 i pico de planes.
A doble columna, eh?
Sí, sí, a doble columna com un diccionari. I sí, això, sí. D'entrada a entrada, pots anar fent la teva particular visió del Buñuel. O sigui, que deixeu que sigui una mica el lector o el consultor el sí. Que pugui crear una història seguint la biografia o l'obra cinematogràfica o literària, perquè també heu posat tot el que va escriure ell,
crítiques
cinematogràfiques, sí. Cartes, missives, relacions humanes, relacions personals professionals, Alcoriza, és a dir, surt tot un món que explica sí. No tan sols el món, diguem, exterior, el que coneixem com a professional del cinema, com a director i guionista, sinó també sí. El seu món, com tu deies, interior, no? De quina mida, en quina mida circumstàncies personals han provocat una determinada pel·lícula.
Aquí està. Jo crec que aquesta és una aportació que és veure com... És a dir, que les seves pel·lícules reflecteixen... És a dir, ja sabem que la seva vida privada no era tan revolucionària, era molt més conservador sí. Que la vida...
Que la vida cinematogràfica, per dir-ho així.
Que el que reflecteix, sí, però en canvi... Sí. En el seu cine reflecteixen moltes de les seves manies, de les seves fòbies, de les seves fílies, de que darrere del seu cinema, com tot autor, de fet, hi ha una dimensió d'escritura de cinisme, que dirien, sí. Estic traduint del francès, és quasi, hi ha molta cosa personal. I en Buñuel aquí jo crec que es veu molt, és d'aquells cineastes que, ostres, el de Calanda mateix, la seva vida... personal, els seus, no sé, hi ha pel·lícules com ell que són quasi, ja sé que és un psicòpata, és un paranoi, però ell no era paranoi, però potser sí era paranoi amb algunes coses. Després aquella cosa de la contradicció, tu dius, home, no és paranoi, però en canvi diu, a mi no m'interessen els premis, i allà tenim una entrada que es diu Premios, saps
sí,
què vull dir?
Sí.
On te veu que allà els anotava tots, saps què vull dir? De la mateixa manera que bueno, doncs aquestes coses, no? Però llavors jo crec que també està bé, i això també el Fructuoso va veure molt bé, hi ha aquesta cosa, llavors hi ha l'obra, que no és només l'anàlisi de les pel·lícules, sinó, no sé, certes entrades com els finals, per exemple, de les seves pel·lícules, i hi ha molta cosa que crec que, jo crec que això és el fruit de jo entenc que quan el Fructuoso es va posar al cap de fer un bloc de cada 15 dies, una entrada, i no curta, algunes llargues sobre Buñuel, arriba un moment que t'has d'esquitzar el cap i has d'anar a buscar bueno, de tot, sí. De tot, des de los amores, los finales, l'anàlisi de la pel·lícula, les adaptacions. Mm. De les adaptacions, que al final no hem posat la taula comparativa entre la novel·la i adaptada i el guió...
Que seria un altre exercici, clar.
Sí, però no, està fet, i sí. Potser es publicarà a part. Està fet,
però no surt aquí.
No, però al final vam posar el resum. Ja. Però és que crec que és una feina, fins i tot, jo tenia... L'únic, en el blog, l'únic que no havia fet era l'adaptació de El río y la muerte, que és una novel·la que és infumable, que jo vaig aconseguir a Mèxic amb una llibreria de segona mà i que jo la tenia allà per llegir i per fer-ho, però cada vegada que intentava començar aquella novel·la...
No la podia acabar.
No, és que no passava la pàgina 2. Li vaig dir, Manuel, tengo el libro, ¿por qué no me lo haces tú para el diccionario? Y diu, sí, te lo hago. I dic, aquell home, diga, bueno, que... Pobre, bueno, va, diu, va fer de zero, vull dir, va tornar, com si tornés a fer... Vull dir, que...
Curiosament, això també dona mida de la dimensió, diguem, professional e imaginativa del Buñuel, que va agafar una novel·leta, com tu dius, informable, sí, i va fer una pel·lícula molt personal, no?
Sí, exacte, bueno, perquè ell això ho sabia. Ell, malgrat que digués que li agradava fer adaptar pel·lícules dolentes, ai, novel·les dolentes, perquè si feia pel·lícules...
D'això
tampoc és gaire
bo. Sí. Tu que has estudiat tant el Buñuel, es podria dir que té tres etapes condicionades una mica pel país que estava? És a dir, que l'etapa espanyola no té res que veure amb l'etapa mexicana, no té res que veure en un sentit ampli, sí que té que veure perquè és el mateix autor, i que quan fa França, perquè també canvia de guionista, també és una altra etapa de l'obra cinematogràfica i creativa de Buñuel, és a dir, que hi ha tres, que hi ha tres etapes, no? Espanya, Mèxic, França, no?
Sí, Espanya, Mèxic, França, més, si agafem el període surrealista de les dues primeres, però sí que és cert que a Mèxic hi ha algunes illes, com l'Àngel Exterminador, o, on té ell, que quasi són, que són pel·lícules, o l'Àngel Exterminador, Los Olvidados...
Sí, que podien passar quasi, en qualsevol lloc. Sí,
exactament, que són transversals, però sí que és cert, però que és molt interessant quan està sotmès a les condicions de los melodramas mexicanos, de les comèdies mexicanes, pues que és un altre tipus de cine, malgrat que ell ja intenta portar la seva granet de sorra i la seva escena sempre personal, però sí que és cert que, per exemple, el canvi final, a l'última etapa francesa, aquesta llibertat que té de fer el que vol, ostres, jo l'altre dia llegia una entrevista a Visconti que li deia que, clar, que Buñuel, és que a Visconti deia, però este, no, que li deien, i què tal, què te parece no sé quin director del nuevo cine alemán? Diu, és igual, a mi dime el que quieras, hoy en día el más vanguardista de todos és Buñuel, que encara té 74 anys i te fa el fantasma de la llibertat, o el discret octat de la burguesia, que tu et diuen això, ets un senyor de 74 anys, no, impossible, pues sí, era aquest senyor, no? I sí que és cert que els guionistes l'ajudaven, i jo crec que el Cartero va ajudar bastant aquí, però també ell és molt celós d'això, perquè és molt gelós, perquè fins a les pel·lícules, guion Luis Buñuel con la col·laboració de... No és Luis Buñuel i Jean-Claude Carrère, és i con la col·laboració de Jean-Claude Carrère. Vull dir que amb això ho tenia molt clar, que el segell personal era molt seu.
Un diccionari extraordinari, de veritat, Jordi Xifrà. Jo et felicito perquè penso que és l'obra total sobre Buñuel, fins i tot que faci això, falta això que tu has dit de la relació entre les novel·les i les adaptacions que feia ell, perquè ell era molt personal en aquest punt
de vista. Estàs resumit, a cada adaptació estàs resumit, però no
està
comparat.
Sí, però no està comparativament, no està la feina de comparació, que és també una feina llarga.
Va ser el gran dubte, però també teníem por de que si feies unes taules paral·leles, després a l'hora de compaginar hagués estat un problema de boig.
Ja.
També és així.
Pues, sí que... moltes felicitats, Jordi Xifrà.
Moltes gràcies.
A tu i al Manuel Fructuós se li fas arribar i estem arribar davant d'una obra, penso jo, que meravellosa. És a dir, aquest diccionari de Buñuel no té paradigma en qualsevol llibre que s'ha editat de cinema a Espanya. Per tant, moltes felicitats, molts d'èxits i fins a sempre. Gràcies per la teva presència.
Moltes gràcies. Una abraçada. I
jo volia contar-te una anècdota que suposo que deus conèixer. Que...
Et parla el Joan...
Ah, sí, sóc el Joan, Joan Ribas.
El Joan Ribas, que és el cap pensant i la paraula pensant del programa.
No penso tant. Jo estic en pecat mortal perquè reconec que no coneixo massa de l'obra de Buñuel en quant a haver vist pel·lícules de la seva filmografia. Con lo cual, d'algun dia em tindré que posar a completar...
Això és una sort,
Sí,
Està verge davant de grans obres és una sort.
Val. Pues es veu que a Londres s'ha estrenat un musical de Stephen Sondheim basat en pel·lícules de Luis Buñuel.
Sí. Està basat en L'Àngel Exterminador i El discreto encanto de la burguesia.
Sí.
Era un projecte del Sondheim, del Stephen Sondheim, jo en sortia el nom.
Sondheim,
que no va poder perdre perquè va morir, i el libretista que l'ajudava pues, va intentar l'aconseguir rescatar, i es diu Here We Are. I hi ha coses interessants. Jo sí que vaig comprar el CD per internet, perquè em feia gràcia, i hi ha algunes escenes que sí, que es veu que Buñuel... Home, jo crec que Buñuel és un cineasta bastant admirat pel món de la cultura, però sí que és curiós que Sondheim estigués interessat en Buñuel, no? També hi va haver l'òpera, hi ha hagut l'òpera de l'Àngel Exterminador. Vull dir, ha donat peu a certes adaptacions...
Aquest cas són dos genis, Sondheim per un costat, sí, Buñuel per l'altre,
musical. Sí, és que jo crec que amb el Buñuel mai es podrà deixar de dir que no se fan coses, és a dir, que el teu diccionari Buñuel, del teu i del Manuel Fructuoso, és important, però malauradament dins de 50 anys sortirà un altre diccionari aprofitant tot el vostre, més tot el que al llarg de 50 anys s'ha fet sobre Buñuel.
Perquè
suposo que també sortiran més papers o més investigacions de coses que vosaltres...
Jo ja t'anuncio que aquest any o principis de l'any que ve sortiran 140 cartes inèdites.
És el que estava durant, dient, clar.
Que va escriure amb la seva millor amiga.
Clar.
La Lulú Vinyés, que parleu,
que parleu en el diccionari, però que no doneu totes les cartes.
Algunes coses ho hem introduït en el diccionari, perquè tot i que m'ha costat convèncer el que tenia les cartes perquè m'ho deixés, però bueno, si algú, diguem, per exemple, de lo que, per exemple, és molt abocador el que diu de Nazarín, ell, allà ho posem, alguna cosa, amb la Lulú Vinyés, aquesta correspondència és força interessant perquè es tenia en plena confiança i poca cosa. I també, bueno, sortiran més coses, i a més avanço també que a final d'any estarà a disposició de tothom a internet l'arxiu Buñuel de la Filmoteca Espanyola amb tot el que hi ha de correspondència, documentació i els guions. Per tant, tot això està ja digitalitzat i estem construint una web gràcies a la col·laboració entre Filmoteca i el Centre Buñuel Calanda, que això sortirà a final d'aquest any també, aprofitant que estem en el 125 aniversari.
Pues molt bé, pues felicitats per aquesta nova notícia important sobre Luis Buñuel i aquest diccionari molt recomanable, Diccionario Buñuel, del Jordi Xifra i el Manuel Fructuoso. Gràcies, Jordi, una abraçada molt forta i gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada a tothom.
Adéu, gràcies. Sí, continuem aquí escoltant un altre tema, si et sembla, Agustí, de Brian Wilson i els Beach Boys.
Really dig those styles they wear, and the sun
xiques de Califòrnia, California Girls, és aquest tema que hem escoltat dels Beach Boys, avui recordant la figura de Brian Wilson, un dels creadors d'aquest gran grup que la dècada, sobretot dels anys 60, va competir amb els Beatles des de Califòrnia. I Brian Wilson, bueno, va tindre molts problemes de salut mental, va estar ingressat, depressions, va deixar el grup, el 1988 va començar una carrera en solitari i bueno, fins ara, fins a l'11 de juny que ens deixava, no? El 2012 es va fer una gira del grup a motiu del cinquantenari de Beach Boys. També hi ha aquests dies, no em recordo ara quin dia, que es projecta una sala de la cadena Mubi, Love and Mercy, que és una pel·lícula que ens parla precisament de Brian Wilson, amb dues etapes diferents de la seva vida, interpretada per dos actors, Paul Dano de jove, als seus començaments, i després l'altre actor, ho acabo de mirar, ja m'he oblidat, és curiós, no? Bueno, és igual, d'alta fidelitat, el John Cusack, exacte, el John Cusack, sí. I és una pel·lícula curiosa, no? Perquè si la podeu recuperar en la projecció d'aquests dies o en alguna plataforma, val la pena per conèixer una mica la problemàtica vida de Brian Wilson. Passem ara al teatre. Nosaltres hem vist una obra fa uns dies que ja no hi és en cartellera, que es titula Clavells, al Teatre Colla, que va estar fins al dia 6 de juliol dins del Festival Grec, i que és una obra on trobem Abel Folk com director i com a actor principal al costat de la Sílvia Marsó, i que ens parla d'amor, de joventut, d'il·lusions, de lluites, concretament quan l'abril de 1974 a Portugal esclata la revolució dels clavells famosa i porta la democràcia a aquest país veí, on tres joves van a veure aquesta grandíssima festa revolucionària que es va poder viure a la seva capital, a Lisboa. 50 anys després, dels tres joves, un amor i l'altre amic va visitar la seva viuda, que és els papers d'Abel Folk i Sílvia Marsó. I bueno, parlen de moltes coses, no? Dels anys que portaven sense veure's entre ells, de les il·lusions, de joventut, que és clar, això també és cert que ho hem vist moltes vegades, no? Quan és jove un, té moltes ganes de revolucionar, de fer moltes coses, i després els camins van per diferents llocs, no? L'Abel Folk interpreta un polític, no? Que ha sigut inclús arribat a ser president, el president més breu d'Espanya, i la Sílvia Marsó és una dona que també volia ser política, però que va fer veure frenada la seva vida, va intentar escriure, va escriure alguns llibres, i és una mica, bueno, aquesta història amb dos personatges, dos grans actors, Abel Folk i Sílvia Marsó, que lamentablement ja no es pot veure al Teatre Goya perquè estava únicament pocs dies i amb motiu del Grec. I ja donem la benvinguda a la Conxita, que ja la podeu sentir, no?
Hola, moment. Bona tarda.
Bueno, estan bé aquestes obres, no? Que parlen d'amor, de traïció, d'esperança, de joventut,
de tot,
de gent gran, de tot una mica, no? I hi ha moltes novetats a la cartellera. Han entrat moltes obres amb actors i obres importants fins a finals de juliol o fins al 3 d'agost, que ja es tanca la temporada de teatre a la Barcelona. La primera d'elles és l'obra que s'ha estrenat al Teatre Romea, Gegant, una obra amb Josep Maria Pou, que interpreta el Roald Dahl, un gegant de la literatura, indiscutiblement, no? A Anglaterra. I és un espectacle basat en fets reals que li van passar a Roald Dahl, en aquest cas ja fa alguns anys, i es veu que el Josep Maria Pou, que li agrada molt anar a veure obres de teatre a Anglaterra i als Estats Units, i va veure fa un any aquesta obra al Royal Court de Londres, i li va agradar tant que va intentar aconseguir els drets per portar-la aquí, i ja és el que ha fet, no? Sí. Josep Maria Pou, tot un veterà que després interpreta Jordi Pujol, ara al teatre interpreta un altre personatge real, el de l'escriptor Roald Dahl. Aquesta obra Gegant la podeu veure fins al 3 d'agost, i està Victòria Pagès, està Pep Planes, Aida Llop i Jep Barceló acompanyant el gran gegant de la interpretació, Josep Maria Pou. Al Teatre Goya, també des del 9 de juliol fins al 27, El Cuarto de Atrás, és una adaptació de la novel·la de Carmen Martín Gaite, i té a Emma Suárez, Alberto Iglesias i Nora Hernández com tres actors importants. Suposo que l'anirem a veure abans de que acabi, no?
Alberto Iglesias no és un músic.
Sí, pues igual no és Alberto Iglesias. No, a l'altre actor, Alberto...
No sé.
No ho tens. Bueno, igual he agafat jo mal la... No, posava Alberto Iglesias, però bueno, és igual.
Deu ser un altre Alberto Iglesias.
Alberto San Juan.
Ah, vale.
Sí, perquè... sí. Pues no ho sé. La informació que vaig treure jo de la pàgina web del Teatre Goya no estaria actualitzada. Emma Suárez, Alberto San Juan i Nora Hernández.
Molt bé.
També, per exemple, a la Villarroel també tenia una altra obra, Gran Canyon, que ja s'ha fet alguna que altra vegada a Barcelona, des del 9 de juliol fins al 3 d'agost, i és una obra on trobem a Joan Carreras, Mireia Eixalà, Guillem Balart, Maria Morera, Eduard Buch, Marc Paulowski, aquests sis actors a la petit escenari de la Villarroel Teatre, interpretat aquesta obra, no? I per últim ja trobem el Mario Gas, que amb la Gleva Teatre interpretarà també fins al 3 d'agost, que s'acaba la temporada teatral, La lluna és blanca, muy blanca. I és un referent, Mario Gas, de l'escena, tant com actor, com director de teatre, també com doblador, i ha volgut fer repassar uns textos de... i cançons que l'acompanyes des de sempre, no? La lluna és blanca, muy blanca. Bueno, aquestes són una mica algunes novetats, hi ha moltes a la cartellera teatral, però hem volgut bueno, portar aquestes quatre noves obres a aquest programa Eixample Barcelona Ràdio, a Montcultural, i bueno, continuar, com no, escoltant un altre tema de Brian Wilson, els Beach Boys, Los Chicos de la Playa, el surf, que es veu que el Brian Wilson i els seus companys tampoc eren surfistes. El que passa que, bueno, les seves cançons van ser com himnes del surf a Califòrnia, no? De les noies maques, de les platges, del sol de Califòrnia, van ser concretament aquest grup importantíssim, no? Ara escoltem un tema que es titula Sloop Zombie. We come on this Sloop Zombie. My grandfather and me around Nassau Town.
So hoist up the John B.
Continueu escoltant Món Cultural aquí a Eixample Barcelona Ràdio i en aquest repàs que hem fet primer al director de cinema Luis Buñuel en motiu de la publicació del Diccionari Buñuel, ha parlat amb el catedràtic i autor, coautor del llibre Jordi Xifra i que també ho ha fet amb el Manuel Fruntuoso. Després hem parlat una mica de Brian Wilson, Beach Boys, la seva carrera i la seva mort fa justament un mes, avui 11 de juliol, va morir l'11 de juny a Beverly Hills, Califòrnia, després de patir diverses malalties, i fem un recorregut per la seva carrera. També hem parlat de teatre, de moltes novetats a la cartellera teatral que podeu anar veient, pues, en diferents teatres, sales, petites, teatres grans a Barcelona. I seguint escoltant algun tema de Beach Boys i Brian Wilson, en aquest cas, després del Sloop John B, ara escoltem una cançó de 1966, va ser la dècada amb més èxits d'aquest grup i en cançons més conegudes, i concretament les cançons de Brian Wilson, que quasi totes eren, parlaven de coses de fantasies, escrivia, com he dit abans, sobre el surf que no practicava, escrivia sobre l'alegria de ser adolescent, aunque va passar la seva adolescència atemorit pel seu pare, i també una molt bona cançó d'aquest any que parlava sobre la felicitat conjugal, era una ensoñació juvenil que tenia Brian Wilson. Va continuar experimentant amb nous sons i tècniques i en aquest cas, en aquesta cançó que ara escoltem, Would It Be Nice, escoltarem una pista rítmica que li van donar dos acordeons, no sé en català si es diu acordeó o... Sí. També es podria ser. Doncs pues aquí està Would It Be Nice, Brian Wilson, The Beach Boys.
Good.
Continuem aquí a Monocultural, aquest programa quincenal que ja tanca la temporada 2024-25 i en una altra entrevista que ens porta Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que és un llibre escrit per Daniel Tubau, titulat Siete maneras de alcanzar la felicidad según los griegos.
Bé, has dit una paraula clau, la felicitat.
Sí.
¿Qué es la felicidad?
Pues algo que todos queremos conseguir.
Sí, y yo creo que se consigue. Pues
nosotros tenemos la felicidad estando aquí en la radio y hablando con personalidades importantes que tú nos traes.
Pues mira, yo quiero traer a Daniel Tubau, que no solamente es una persona que quiero, sino que admiro, sobre todo además por su trabajo y su carrera. Él es escritor, es cineasta, es profesor de literatura, de creatividad, de guión cinematográfico. Escribe cuentos, ha escrito libros sobre realización cinematográfica, sobre guión. Trabaja muchísimo, tiene una capacidad increíble, pero es también, curiosamente, un gran experto en la cultura griega y sobre todo en los filósofos griegos. Daniel Tubau, bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque esto se escucha por internet.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Miguel Fernando, ¿cómo estás?
Pues feliz de hablar contigo, ya sabes que te aprecio mucho. Y si me dejas que lo digan nuestros oyentes, te aprecio no solamente por tu calidad humana y profesional, sino que para mí eres hijo de uno de mis compañeros más entrañables que he tenido en mi carrera profesional, que ya son muchos años, no sé si ya para mucha gente son demasiados, que fue la época en que tu padre, Iván Tubau, uno de los mejores periodistas culturales que ha habido en España, un hombre de una inteligencia, era también escritor, hizo de actor. Yo recuerdo siempre un cortometraje rodado en Barcelona, en lo que era el Rompeolas antiguo de Barcelona,
en
Semana Santa. Yo me acuerdo mucho de este documental, porque además tuve ocasión de comentarlo y de felicitar a tu padre. Fue compañero mío el día de Barcelona, entró para hacer crítica de cine, yo le sustituí, con lo cual mi relación con Iván Tubau, que además fue profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, fue catedrático, ha sido siempre maravillosa. Y poder reencontrar a través de Daniel Tubau a Iván ha sido una de esas satisfacciones personales que no me importa explicar en público.
Porque nada, me alegro mucho. Además.
No lo sabes bien, Daniel, porque para mí tu padre fue un ejemplo a seguir, un compañero extraordinario, la persona más cariñosa, amable, me trató con cariño. Yo siempre me he considerado muy inferior a él, porque escribía muy bien, hablaba todavía mejor, y para mí fue un orgullo, te digo, trabajar a su lado durante varios años en el Diario de Barcelona, donde estuvo en muchos de sus trabajos, que estuvo en tantos sitios que es difícil de poder analizar.
Sí,
pero
realmente.
Yo tengo un libro en las manos que hablas de siete maneras de alcanzar la felicidad según los griegos. Yo te he entrevistado por otros libros sobre filosofía griega, que siempre me ha entusiasmado, y este, la verdad, es que me parece encantador, porque hablas de un tema, como he dicho al principio, que es la felicidad. La felicidad a veces se utiliza de forma, yo diría que un poco facilona, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Exactamente, ¿no? Precisamente ahora se habla todos los días prácticamente, ves noticias, artículos, reportajes sobre la felicidad, cómo conseguirla muy rápidamente, etcétera, y te están dando montones de recetas. A primera vista, mi libro puede parecer que está dando recetas porque dice siete maneras para conseguir la felicidad, pero precisamente el que sean siete es lo que hace que no sean recetas. Es que lo que yo intento decir en el libro es que los filósofos griegos discutían mucho entre ellos. Me alejo de esa imagen del filósofo perfecto que camina por las nubes y que da una receta y que ya te cura todo, sino todo lo contrario. Discutían mucho, cada uno tenía una idea sobre la felicidad, y lo que hago aquí pues es exponer no siete, sino por lo menos 10 y seguramente más. Pero hay como 10 filósofos importantes que salen en el libro, cada uno con una idea de la felicidad.
Exacto, y es una forma de poder entender las diferentes visiones, versiones y, digamos, interpretaciones que puede tener la felicidad según el tipo, digamos, de conocimiento que tú aplicas a la vida, que es lo que hacen esos siete, por decirlo así, los que tú mencionas en primer lugar, esos siete filósofos griegos. A mí me hace mucha gracia al principio de tu libro, que se titula Un hacha, una espada y un mar de hielo, porque hablas de dos personajes, en cierta medida, yo diría contradictorios, los mencionas, pero que son muy importantes desde mi punto de vista, y si me equivoco me corriges, dos importantes personajes que en cierta medida parecen antagónicos, pero que considero que son bastante parecidos, que son Jesucristo y Kafka.
Y Kafka.
Haces una relación refiriéndote a Jesucristo y otra relación refiriéndote a Kafka cuando hablas de ese concepto de la felicidad. De cuando empiezas a plantearte de qué es la felicidad y cómo se ha de utilizar. Porque, claro, si la felicidad es un objeto, una situación, un sentimiento, una emoción o una vivencia, también es cómo se ha de utilizar, ¿no?
Claro, y sí, efectivamente, está muy bien eso que señalas, porque empiezo casi con Jesucristo, porque digo aquello que dice: yo no he venido a traer paz, sino la espada, ¿no? Dice Jesucristo, como anunciando que aquí se va a discutir y a polemizar mucho, ¿no? Y es lo que intento también en el libro y lo que dice Kafka también, efectivamente, porque Kafka dice que un libro, en cierta manera, te tiene que ser como un hacha que te rompe las seguridades que tienes, las certezas, ¿no?
Sí, los convencimientos que has ido adquiriendo, claro, a veces de buenas fuentes y otras veces de malas fuentes.
Y otras veces de malas fuentes. Y un libro te tiene que dar una bofetada, en cierta manera, ¿no? A todas esas. Un libro, me refiero a un libro de filosofía y de ensayo, donde te está proponiendo, pues vamos a profundizar en este tema de la felicidad sin caer en trivialidades. Y entonces pues te tiene que decir: oye, pues a lo mejor te estás equivocando. Y a lo mejor tú, fíjate que puede darse la paradoja de que alguien lea el libro y descubra que no es feliz, ¿sabes? O sea, que puede darse esa... Yo espero que después, con todas las maneras de pensar de los griegos, pues encuentre un camino, ¿no? También para esa felicidad, eligiendo también la que más le guste, ¿no? Porque también eso hay para elegir.
Parodiando una famosa frase de ser o no ser, de ese Hamlet eterno que inventó el señor Shakespeare en Dinamarca, curiosamente, empiezas con un tema también, digamos, que podría crear duda en el lector, que es: no todos desean ser felices. El ser o no ser feliz sería la pregunta. ¿Es lógico que alguien no desee ser feliz, como tú comentas el caso de Fernando Ferran Gómez, ya que una de nuestras dos vocaciones es el cine?
Claro, efectivamente, en principio uno piensa: bueno, pues todos queremos ser felices. También puede haber una especie de manía a la felicidad, como la que tenía Fernán Gómez, que decía: vaya tontería sobre la felicidad, yo no necesito ser feliz para vaya gilipollez, ¿no? Pues decía más o menos, ¿no? Y hay como una manía de que la felicidad es para tontos, también eso se cae un poco, y también se piensa que la felicidad la han inventado los libros de autoayuda o la Coca-Cola, ¿no? La felicidad, pues Coca-Cola. Pero no es verdad. Resulta que los griegos, todos los filósofos griegos, prácticamente todos, hay alguna excepción en el libro, precisamente, pensaban que la felicidad era lo más importante para el ser humano y lo que había que buscar era el objetivo en la vida. Ahora bien, cada uno entendía una cosa por felicidad, pero sí que la buscaban, ¿no? O sea, que realmente la felicidad sí que ha sido importante para todos estos pensadores. De hecho, yo, fíjate que leí las maravillosas memorias de Fernán Gómez, y después hay momentos en los que dice que sí, que intentaba ser feliz aquí y allá, o sea, que después se contradice. También eso fue una frase de un momento, ¿no? Que después él también buscaba la felicidad.
En el fondo, la contradicción es un aspecto de la naturaleza humana. Si no nos contradiciera, si no hubiera contradicción en nuestra propia identidad, mal iríamos, ¿no? Tu primer filósofo importante que habla de la plenitud, es decir, de la felicidad, es Aristóteles. Mi pregunta es, leyendo tu texto, de: ¿se puede ser feliz en la desgracia? ¿Aristóteles mantenía esta teoría?
No exactamente, pero Aristóteles sí que mantenía una teoría compleja. Fíjate que es interesante porque, bueno, digamos que la felicidad los griegos lo llamaban eudaimonia, ¿no? Que es una palabra curiosa. Eudaimonia quiere decir buen demonio. Eu quiere decir bueno y demon, pues demonio, ¿no? Uh-huh. Y entonces ser feliz es estar poseído por un buen demonio y un buen ánimo. Fíjate que ahí la similitud ya es rápida, ¿no? Un buen ánimo, un buen espíritu, una buena manera de ser, ¿no? Y Aristóteles, curiosamente, que siguió, era discípulo naturalmente de Platón, pero después se separó mucho de él y todo lo demás, sí que pensaba que para conseguir la felicidad necesitabas aplicar la razón, que eso era fundamental, y además... Sin embargo, no era tan, digamos, dogmático decir: aplica la razón y ya eres feliz y ya eres virtuoso, sino que decía: cuidado, que también hace falta un mínimo material. Si estás realmente en la miseria, pasándolo mal, pues a lo mejor no podemos llamar a alguien feliz. Y también daba, por ejemplo, mucha importancia a la amistad. La amistad era uno de los ingredientes fundamentales. Y su felicidad, su definición de felicidad es más amplia, es como plenitud, es como un florecimiento, como dice Marta Nussbaum, florecimiento de la persona, ¿no? Un florecimiento completo de ti mismo. Y entonces, si tú realmente te desarrollas, floreces en este sentido, ¿no? Ya dice Marta Nussbaum, la filósofa que es una palabra rara esto de florecer y tal, pero bueno, se entiende, ¿no? Es alcanzar ese desarrollo de ti mismo y de tus posibilidades. Pues si alcanzas esto, es posible que después los hechos en los que vives, la situación en la que vives, a lo mejor no sea realmente muy buena y muy feliz, pero esa plenitud te puede dar satisfacción y a lo mejor, digamos, que en una cierta desgracia, lo que decías, pues sí que puedes llegar a ser incluso feliz.
Hay otro aspecto importante, que es el concepto de las diferentes, digamos, filosofías que habían en Grecia. Aristóteles era uno, Séneca, uh-huh, evidente, pero después hay también los estoicos, en los que, ¿en qué medida la felicidad les importa más o les importa menos, teniendo en cuenta que el estoicismo no es más que una fórmula, digamos, de resistencia ante cualquier, uh-huh, tipo de dolor, desgracia o contradicción, ¿no?
Claro, los estoicos son muy curiosos, ¿no? Porque digamos que a primera vista no parece que la felicidad les importe mucho, ¿no? Ellos van a decir que sí, que también son felices, pero ¿por qué son felices? Porque creen que el universo es perfecto, que hay una razón cósmica que hace que todo sea perfecto, y entonces a pesar de que tú personalmente te parezca que las cosas son bastante imperfectas e incluso hasta horribles, ¿no? Por ejemplo, niños que nacen con cáncer, ¿no? Pues digamos, por ejemplo, ¿cómo se puede explicar eso en un universo perfecto? Pero, digamos, esa es la teoría de los estoicos. Y ellos dicen que lo único importante son las cosas que dependen de ti, que son tus pensamientos, tus opiniones, tus juicios, y todo el resto da exactamente igual. Y si tú te mantienes en eso que depende de ti y eres virtuoso, pues entonces se puede considerar que eres feliz. Pero ya te digo que no da la sensación de que son de los menos felices casi, ¿no? A veces los cínicos también pues parecen un poco gruñones, pero parece que sí que se divertían un poco más incluso que los estoicos, aunque hay excepciones. Fíjate, hay un cínico, Antístenes. Los cínicos influyeron mucho en los estoicos, por eso te los relaciono. El Antístenes decía, prefiero enloquecer antes que ser feliz, ¿no? Digamos, eso seguramente influyó mucho en los estoicos, ¿no? Esa manera tan dura y tan rígida, ¿no?
Sí, estamos hablando de 7 maneras de alcanzar la felicidad según los griegos, editado por Ariel. Es tu último libro sobre este tema de la cultura y del conocimiento filosófico griego. Yo quisiera saber, ¿en qué medida el libro, que tú has dejado muy claro y lo dices también en tus páginas, no quiere ser de lo que ahora está de moda, la autoayuda, como si los libros pudieran ayudar? Yo creo que te ayuda más una conversación a veces con un amigo, con tu pareja o con un desconocido en un viaje, a lo mejor te puede ayudar más, sobre todo a encontrar tu propio equilibrio. ¿Cómo crees que en estos momentos, y me refiero, por ejemplo, al momento socioeconómico, ideológico, uh-huh, político, cultural, etcétera, etcétera, que se vive en nuestro país, en todo este país que se llama España, o ahora ya no se dice tanto Estado español, si recuerdas, recién, uh-huh, acabado el franquismo, se hablaba más de Estado español para no molestar determinadas... ahora se vuelve a hablar de España, ¿no? Estas curiosidades del lenguaje, y eso lo digo mucho a mis compañeros, uh-huh, sobre todo a Juan Rivas, que el lenguaje lo utilizamos tan mal. Por eso cuando lees un libro donde se utiliza bien el lenguaje, como es tu caso, te enriqueces más, ¿no? ¿Tú cómo ves ese concepto de la felicidad? ¿Están vendiendo una felicidad, digamos, como la comida está rápida?
Pues yo creo que en gran parte sí. En gran parte, lo que te decía al principio, se están dando rápidamente una fórmula de cómo puedes ser feliz. Fíjate que hay de todas estas fórmulas de ser feliz rápidamente y todo lo demás, que yo creo que sí que la gente está buscando, ¿eh? Está buscando realmente la felicidad de manera quizá un poco obsesiva. En el libro, en un momento dado, digo que buscar obsesivamente la felicidad a lo mejor no te hace feliz, porque precisamente digamos que tienes como una meta a alcanzar y si la pones muy alta, las expectativas que tú pongas para tu vida y para lo que quieres tener en la vida, de satisfacciones emocionales, etcétera, es muy importante, porque según dónde pongas tú la meta, pues va a ser a lo mejor imposible de alcanzar. Imagínate que tu meta es que quieres vivir en un mundo donde no haya ninguna injusticia. Pues evidentemente, si eso es lo que te da la felicidad, vas a ser desgraciado, ¿no?
Porque... Daniel, te quiere preguntar Joan Rivas.
Sí, una pregunta. También existe la falsa felicidad que transmiten muchas veces las redes sociales a través de las imágenes que una persona que a lo mejor no conoces o conoces transmite una felicidad porque ha estado de viaje en un lugar paradisíaco o se ha comprado no sé qué. Eso también, igual la persona lo está pasando mal, pero exteriormente a través de las redes sociales transmite esa falsa felicidad que también puede crearte, según tu forma de ser, un cierto trauma, ¿no? No sé.
Sí, yo creo que ahora hay como una obligación de ser feliz también, ¿no? Mira, también. Yo, por ejemplo, yo te puedo decir que personalmente Yo soy feliz, muy feliz, y además soy una persona optimista. Pero no creo que haya una obligadamente tener que ser feliz en todo momento y en todo momento optimista. Y lo que dices es muy cierto. Ya se empiezan a conocer cada vez más y más casos de tantos jóvenes que parecen
felicísimos. Es una enfermedad, ¿no? Sí, es una enfermedad.
Claro, parecen, ves tú a sus redes sociales.
Ahora que se habla tanto de salud mental, pues...
Claro, sí. Exactamente, ¿no? Y parecen tan felices en sus redes sociales y después confiesan que dicen, bueno, pues cuando yo me hice esa foto, sonreí allí que estaba de viaje en París y 5 minutos después estaba llorando, ya, ¿no?
Y también,
porque en realidad estaba muy triste y muy sola, ¿no?
La felicidad que transmiten los anuncios de televisión, que me da mucha rabia, que para anunciar un producto se pongan a bailar, por ejemplo.
Sí.
Sean tan felices la gente, los amigos, la familia, todos bailando.
Sí, gente, un aparato tanto.
Esto sería la Agenda 2030 del buenismo.
Es terrible, ¿no?
Demasiada felicidad, demasiado fácil, ¿no?
Claro, la falsa felicidad. Volvemos a tu libro, porque hay un capítulo muy interesante, que lo pasaré deprisa, porque todos estaremos de acuerdo que los placeres intensos y los placeres moderados son necesarios. Los epicúreos son personajes que tienen que existir, porque si no disfrutáramos con algún pequeño placer, que no tiene que ser forzosamente sexual ni material, puede haber placeres también de tipo simplemente emocional, sentimental, ¿no?
Sí, sí. El placer de ver, incluso
intelectual,
el mayor placer es el intelectual.
Exacto, ¿sabes? el ver una puesta de sol, el placer también, de leer un texto que te coge el espíritu, el alma, el yo, como tú quieres decirlo. Y en cambio quiero ir a unos pensadores griegos con los que yo estoy muy cerca. Uh-huh. Y es que tú lo titulas este capítulo "Dudo, luego soy feliz", los escépticos. Yo no sé si es porque ya es una deformación personal a mi edad y a lo largo de mi trayectoria profesional y humana, pero yo cada vez soy más escéptico. ¿Es una enfermedad? ¿Es un estadio traspasajero? ¿O es simplemente la evolución lógica del ser humano que se va desencantando cada vez más de la vida y por eso cuando llega a la señora Parca la recibe sin demasiados aspavientos, ni jolgorio, ni
como
tristeza.
Una vieja amiga, ¿no?
Exacto, como una vieja amiga. ¿Por dónde van los tiros, Daniel?
Claro, pues mira, el escepticismo... Sí que es verdad, lo que tú dices, claro, pues tú dices un escepticismo de alguien que queda desencantado. Yo, sin embargo, voy más allá. Yo creo que el escepticismo va antes del encanto. Es decir, que no te haces escéptico porque te desencantes, sino porque piensas que la realidad, pues bueno, no se puede conocer. Lo aceptas que no puedes demostrarlo todo, que
pero,
no puedes tener siempre
vives,
la respuesta.
Pero vives en la duda, ¿no?
Vives en la duda y claro, el asunto es que hay gente que, por ejemplo, los estoicos les pasaría eso, que no aceptarían vivir en la duda. Sufrirían muchísimo, no serían felices. Serían, no, yo no puedo vivir así, yo tengo que saber cómo son las cosas. O Platón, por ejemplo, también, seguramente, ¿no? Y los escépticos dicen, no, bueno, no podemos saberlo todo. Sí que podemos tener unas ciertas probabilidades de ciertas cosas, verosimilitudes, pero podemos vivir en la duda y ser felices, que es lo curioso, ¿no? Dice, bueno, pues ya está, no necesito dominarlo y conocerlo todo, ¿no?
Aquello que dice una frase, ¿no? Dudo lo que existo, ¿no?
Pues
soy persona.
Eso es.
Sí.
Exactamente. Exactamente. Fíjate cómo Descartes llegó al escepticismo. Curiosamente, Descartes adoptó el escepticismo con esta cosa tan maravillosa del pienso, luego dudo, toda esta cosa de poner en duda todo lo que sus seguridades, pero después también creó un dogmatismo. Mucha gente usa el escepticismo para luego crear su propio dogmatismo, ¿no? Eso también es bastante común.
Y terminas el libro, el séptimo, digamos, capítulo o entrega sobre filósofos, hablando de Demócrito, porque hablas de buen ánimo y curiosidad, que serían dos aspectos de lo positivo que puede ser el ser humano para llegar, digamos, a un tono a un principio de felicidad, ¿no?
Sí, yo confieso que Demócrito me gusta muchísimo. Desde la adolescencia que lo leí, Demócrito hoy en día es muy conocido por ser el creador del atomismo, ¿no? De la idea de que hay un átomo, etcétera, y se le considera poco en la parte de la ética, del comportamiento y tal. Pero a mí siempre me ha gustado también en la parte de la ética del comportamiento. Y él era un hombre muy curioso, viajó por todo el mundo, se le interesaban todas las cosas, pero también buscaba una serenidad o equilibrio y ese buen ánimo, que es eutimia, como lo de eudaimonia, pues eutimia, buen ánimo, en este caso muy parecido. Y ese buen ánimo, que es una cierta tranquilidad, serenidad, te sientes en un equilibrio, pero fíjate que Demócrito en un momento dado dice, eso sí, una vida sin fiestas es como un camino sin posadas. O sea, de vez en cuando también hay que tener fiestas. y también hay que tener una alegría. Incluso lo dice Epicuro, que fíjate que es súper partidario del placer moderado, pero dice, bueno, de vez en cuando incluso aceptas que vas a tener un placer un poco exagerado, que te va a causar un cierto dolor, pero dices, bueno, me lo puedo permitir, ¿no? O sea que incluso algunas fiestas y algunos placeres un poco más fuera de lo moderado también se pueden tener de vez en cuando, ¿no? Creo yo que es más equilibrado eso también.
Pues siete maneras de alcanzar la felicidad según los griegos, esta última obra de Daniel Tubau, editado Ariel, que es realmente un libro que se lee de forma profunda porque te aclara muchas cosas de uno mismo, te hace entender esa filosofía de estas siete formas de entender cómo se puede aplicar, utilizar o conseguir esa posible felicidad, que depende evidentemente de cada persona. La felicidad es algo muy personal, muy subjetivo, por lo tanto este libro es para leerlo con atención, releerlo y agradecerle a Daniel Tubau el regalo que nos hace. Daniel, un abrazo, felicidades y feliz verano.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros y feliz verano igualmente.
Venga, gracias.
Hasta pronto. Adiós.
Y seguimos con Beach Boys y para ya casi acabar, Brian Wilson, una canción que Paul McCartney dels Beatles va calificar com la millor cançó escrita. Es titula Good Only Knows, està cantada per el germà de Brian, Carl Wilson, i té clavicordi, oboe, unes campanes de com un trineu, una bona cançó, segon Paul McCartney.
As long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Showed nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
Ja acomiadem la temporada 2024-2025 de Món Cultural. Van començar el programa al setembre amb molta il·lusió de parlar una mica de tot el que hem dit al començament, de teatre, de literatura, de música, d'animals domèstics, de gastronomia, de viatges, i més o menys ho hem aconseguit, no? I més amb el gran fitxatge que va suposar el 2025 l'arribada de Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Gràcies.
Ara no t'he dit el don, eh?
Sí, no val la pena, no mereixo el don jo.
El nostre programa va créixer culturalment molt.
El programa ja era gran sense mi. No, i continua
era petit,
sent gran,
amb moltes ganes, però amb
on
tu...
Quan jo surti per raons vitales...
Sí. No, i a més els teus convidats sempre
bueno, jo intento interessar, trobar gent interessant, perquè sí, penso sí. que lo important de la cultura és ser un bon poste de repetició, dic jo, no? Trobar gent que pugui ampliar el coneixement que tu tens i el que t'escolta. I això ja. Intento fer-lo el millor possible, i de vegades surt bé i de vegades no surt bé.
Bé, doncs t'estimem moltíssim jo, i moltes gràcies per vindre.
Jo a vosaltres mateix, a tu, a l'Agustí i evidentment a la Conxita.
I tant. I res millor que tancar el programa amb un tema que més va dient per tu, Bones Vibracions, que és el que tu transmets.
M'agrada molt.
Un dels tema. Grans temes de Beach Boys, Good Vibrations, un tema molt conegut, que va trigar molt en gravar-se, van ser 17 sessions en 4 estudis diferents a lo llarg de 6 mesos per aconseguir aquest so, aquest clàssic de Beach Boys dels 60, Good Vibrations, i nosaltres tornarem cap a mitjans de setembre aquí a Eixample, a Barcelona Ràdio, que passeu la resta de l'estiu i les vacances el millor possible. I love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my vibrations are happening with us.